Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Bona tarda. Fa poc es va crear un programa que es diu Adopta un avi, una comunitat a la qual voluntaris poden connectar amb ancians des de qualsevol part del món, enviant cartes de Nadal a tots aquells que viuen sols. La solitud entre les persones grans és un problema persistent, agreujat especialment durant les festivitats. Per això, aquestes cartes no sols portaran missatges d'afecte i bons desitjos, sinó que també podran recordar-los que són valorats i no estan sols. Aquesta simple però significativa acció podria marcar la diferència en la vida d'aquelles persones que s'enfronten a la solitud, proporcionant un sentit de connexió i promovent l'esperit solidari i també l'empatia entre els ciutadans. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I arriba el moment de saber quin temps faran les properes hores i atenció perquè dimarts l'anticicló començarà a trontollar, encara que sigui de manera transitòria, però de moment no notarem cap canvi significatiu en la dinàmica de sol i boira. El mestral es reforçarà la Costa Daurada i la temperatura serà lleugerament més alta al litoral i prelitoral i semblant a la resta de l'interior. I anem ara fins a les carreteres per saber com es circula a hores d'ara. Servei Català del Trànsit, Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda, aquesta hora hem de destacar especialment un accident que hi ha a l'autopista P7 a Martorell. Hi ha restriccions de circulació en tots els sentits de la marxa per un camió que ha bolcat a primera hora de la tarda i retencions destacades des de Gelida en sentit nord i des del Papiol en sentit sud, que afecten també de retruc l'enllaç de l'autopista P7 des de la E23 fins a aquest punt. Com a vies alternatives, destacar l'autovia 2, la Nacional 340 o la C32, que és de peatge. Tot i així, comentar-vos que l'autovia 2 ara també hi ha 5 quilòmetres de cua en sentit Lleida per un accident que acaba de passar i que talla un carril a Martorell i provoca 5 quilòmetres de cua, com dèiem, en direcció Lleida per un altre accident. A banda d'això, destacar que la C32 es fa regulació de trànsit als túnels del Garraf per un vehicle avariat i que hi ha retencions més o menys habituals a la resta de vies de l'àrea metropolitana de Barcelona. De moment, això és tot. Des de Servei Català de Trànsit, bona tarda.
Gràcies, Marta, per la informació. I d'aquí un moment, aquí a la cadena COPE, com estem fent al llarg del dia d'avui, estem parlant d'estafes amoroses, sobretot de la quantitat de casos que n'hi ha de denúncies per aquest tipus d'estafes. Estem parlant de... Alguns li diuen artistes de la paraula, o els Don Juanes del segle XXI, que s'amaguen normalment darrere de les xarxes socials. I avui, des de La Linterna, parlarem de si s'ha de denunciar o no i quan s'ha de denunciar. En parlarem de tot plegat amb la companya Yolanda Bernal i també amb l'advocada Cristina Sequero.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hipogegant. ¿Buscas un sofá donde relajarte? En Hipogegant sí, te lo ponemos fácil. Encuentra tu sofá perfecto y haz estas fiestas aún más acogedoras. En Hipogegant tenemos una gran exposición de sofás, cheslón, butacas, sofás cama con diferentes medidas, colores, telas y todos a unos precios imposibles de mejorar. Cheslón modelo Mateo, 695 euros. Pagué a 12 meses sin interés.
Hipogegant en Terrassa, Granollers, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, Girona i en hipogegant.com.
Despide el 2023
con la ciudad a tus pies.
En Hotel Miramar Barcelona lo tenemos todo preparado para que disfrutes de un fin de año 5 estrellas.
Una cena de gala y fiesta cotillón en un ambiente exclusivo y vistas al mar. Reserva tu velada especial llamando al 93-281-1600 o entra en hotelmiramarbarcelona.com.
Hotel Miramar Barcelona en Montjuïc. Un fin de año único de lujo.
Soy Dani Esteve. CEO y fundador de Desocupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500 familias a recuperar lo que es suyo. No solo sus hogares, sino su paz mental y tranquilidad. En Desocupa sabemos lo importante que es tener un hogar y trabajamos duro para asegurarnos que cada familia pueda mantener el suyo. Si tienes un problema con Ocupas o inquilinos precarios, llámanos al 93 494 3540 o entra en nuestra página web desocupa.com.
¿Sueñas con unas vacaciones inolvidables en el mar para el 2024? Sí, sí, 2024. Desde Top Sailing Charter te recomendamos realizar ahora la reserva, ya que los plannings están libres. Hay descuentos y los aéreos más económicos. No esperes más y disfruta de Baleares, Grecia, Turquía, Croacia y mucho más con tu familia o amigos. Entra ya en topsailingcharter.com o llama al 972-75-9290.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
¿Cómo lo hacía Lidia cuando te pegaba?
A Cope Catalunya.
Sí, yo la escucho todas las noches.
Bueno, momentos. Amb Luis Rodríguez. On ens agrada estar en tot moment.
Escuchas Cope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Possible que et soni el nom d'Albert Cavaller, més conegut com l'estafador de l'amor, i que fa uns dies es va entregar voluntàriament per entrar a la presó, acusat d'estafar diverses dones, fent-les creure que s'havia enamorat d'elles per aconseguir que li donessin diners. Es calcula que hi ha una vintena de víctimes. Aquest és segurament el cas d'estafa emocional més conegut, però n'hi ha molts d'altres que no arriben als mitjans de comunicació, però que estan causant molt de patiment a les víctimes. Se senten marginades per la policia i per la justícia, i per això s'ha creat l'Associació Nacional contra l'Estafa Manipulació Emocional. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I la Blanca Frías és la seva presidenta, la presidenta d'aquesta associació, i que també va ser víctima d'una d'aquestes estafes. Reconeix que encara es denuncia molt poc i diu que en casos com aquests, que treguin diners, doncs és un mal menor. El pitjor és el calvari emocional, les seqüeles psicològiques que et deixa. El perfil de l'estafador és molt variat, però les víctimes, com explica la Blanca Frías, tenen una cosa en comú.
Totes les persones que hemos estado bajo esa situación de manipulación ha solido coincidir con un momento de bajón de esa persona en un momento dado, ya sea por la pérdida de un familiar, por una enfermedad, por un divorcio, una separación, cosa que hace que precisamente por parte del manipulador esa técnica funcione con más facilidad para ellos.
Quan algú explica que ha estat víctima d'una estafa de l'amor, el primer que es troba és el comentari de que com és possible que hagi caigut en l'engany. Hi ha algunes recomanacions que ens poden fer sospitar. La primera, que s'eviti la trobada física.
Que los encuentros, las promesas de citas de encuentros personales, si no ocurren en la primera cita o a la segunda, si siempre hay una excusa por no verse, ahí estás en plena estafa. Quiere decir, el encuentro no se va a producir nunca jamás, porque siempre van a actuar con la zanahoria de hasta que no resuelva esto y tú me mandes el dinero, no vamos a poder vernos.
I una segona pista per no caure en l'engany. Si et diuen de seguida que s'han enamorat de tu.
Que las conversaciones se inician a través de redes sociales, normalmente terminan en WhatsApp, Facebook y tal, y la rapidez con la que ese personaje, que no existe además, no es verdadero, la rapidez con la que se muestra enamorado de ti desde el primer momento.
Doncs hi ha la percepció encara de que aquest tipus d'estafa de l'amor només afecta a les dones, però també hi ha cada vegada més homes que cauen en la trampa.
La prova, Iolanda, de que les estafes de l'amor també són coses d'homes és el testimoni que ens ha donat el David, que va ser víctima a través d'una xarxa de contactes.
Sí, sempre comença igual. L'estafador es guanya la confiança de la víctima fins que hi ha un vincle emocional i després li demana diners amb qualsevol excusa. En el seu cas, va ser víctima de l'anomenada estafa nigeriana.
Me daban las credenciales en las que yo accedía a un banco que no era español y en el cual yo veía depositado a mi nombre, con mi nombre y mis dos apellidos, el importe del cheque. Pero primeramente tenía que hacer depósito de unas comisiones. Eran unas comisiones de mucho dinero.
Y después arriban las amenazas y cada vegada es más difícil sortir del cercle.
No sabes cómo salir y luego también por parte de los estafadores me amenazaban, diciéndome que si no pagaba, pues que como tenía abierta una cuenta bancaria en otro país, que tendría que pagar muchos impuestos. Entonces empiezas a informarte, empiezas a buscar en internet a ver si eso es correcto o no, pero claro, pues estás muy nervioso, entonces pues dices, y si es verdad, ¿no? Pues yo me metía en la agencia tributaria, empezaba a buscar información y decía, pero que esto no puede ser verdad, tal y cual. Però a la vegada pues, me amenaçaven, no?
I en el que coincideixen totes les víctimes, l'impacte psicològic és molt dur i tenen la sensació de que ningú no els entén.
Te sientes que cómo has podido caer, cómo has sido tan tonto de caer en eso, ¿no? Y además, pues tanto dinero, tal, te sientes muy culpable. Tienes miedo y ya, pues claro, en cuanto ya no utilizas ningún tipo de red de aplicaciones porque tienes miedo.
Doncs és un tipus d'estafa que va a l'alça i ja una de cada tres víctimes és un home.
Avui volem parlar amb Cristina Sequero, que és advocada, per preguntar-li exactament què es pot fer si una persona es veu pues, involucrada dintre d'una estafa amorosa. Senyora Sequero, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tots.
Senyora Sequero, els advocats, que cada cop us esteu trobant en casos de coses més novedoses, no? Perquè, clar, estafadors sí. De l'amor segurament hi ha hagut tota la vida, però el que és a través d'internet, això està a l'abast de tothom i és veritat que internet sempre hi ha un forat, no? Que no saps per on agafar les coses, no?
Sí, bueno, hi ha una manca de regulació. És veritat que sí que sempre ha existit, el que ara anomenem estafadors de l'amor i potser ara és més és un ciberdelicte, però el delicte com a tal ja existia abans, no? L'estafa aquesta que abans no es feia per internet i que es continua fent per internet i no per internet, no? També hi ha molta gent que contacta primer a través de les xarxes i llavors es coneixen i és la manera també d'establir una mica la relació, no? Es fa encara, com es feia de tota la vida.
Certament. Cristina, m'imagino que, clar, una persona, una dona o un home estafat per un tema d'aquests, temes amorosos, no sé si els hi fa vergonya, no?, anar a l'advocat i dir, escolti'm, que m'han estafat, no?, perquè aquesta sensació de m'han pres el pèl la deuen tenir.
Sí. Nosaltres al despatx, jo et diria que no hem tingut molts casos perquè realment no es destapen i quan tens un assumpte d'aquest tipus t'arriba més aviat a través d'algun familiar.
Correcte.
De persona afectada. Uh-huh. Precisament per això que dius, perquè la persona a qui enganyen pues, ja se sent prou malament com per a sobre pues, fer-ho evident, no?, i fer-ho palès a la resta.
Uh-huh.
Llavors, bueno, ens hem trobat alguna mare que ha tingut algun fill, el típic fill solter, que potser una persona solitària, que ha estat, quan són persones vulnerables, i sí que vam tenir, no?, un assumpte d'aquest tipus, no?, que la mare el volia protegir d'una noia que l'havia conegut a través d'internet, una persona de fora d'Espanya, d'un país de l'est, i aquesta senyora ho tenia difícil per protegir el seu fill, perquè de fet és la víctima, bueno, una mica, pues, la veritat és que no està per la labor la majoria de les vegades. Llavors la denúncia es fa complicada, en aquest sentit.
La major part de les persones que estan estafades per l'amor, a vegades no estan pels calés, que la gran majoria el que fan és anar a demanar calés, no? Mira, ara he tingut un accident de cotxe, necessito diners, estic a un país que no tinc diners per agafar un bitllet d'avió, sinó és la part sentimental, no?, que aquesta, com es restaura després?
Bueno, difícilment, Sí, és una mica el que et deia, no?, que acaben enxampant persones que ja són vulnerables abans d'haver patit aquest engany. I arrel d'això encara queden més tocades, no? És un tema que també la teva autoestima se'n ressent, perquè resulta molt, molt evident que t'han enganyat, sobretot a nivell econòmic, però sobretot a bàsicament a nivell sentimental, no? Perquè s'ha creat la ficció en aquesta persona que és la víctima de que hi ha la possibilitat de que hi ha, de, pot haver una relació sentimental de veritat, no? Quan no és així. Uh-huh. Doncs clar, el mal és emocional, no només econòmic. No?
Efectivament. Cristina, què s'ha de fer per denunciar? Imagino que quantes més dades tinguem guardades, sí, millor, no?, sí, per presentar una denúncia. Per on es, sí, comença?
És molt complicat, Montse, perquè realment quan tu t'adreces als Mossos per fer aquesta denúncia, el primer que et demanen són aquestes dades i moltes vegades aquestes persones s'amaguen al darrere de la pròpia xarxa social. Per tant, sense les dades de contra qui vols fer aquesta denúncia, difícilment es podrà fer, recabar tota la informació possible. En el moment que, quan tens la sort, entre cometes, de que la relació virtual s'ha convertit en una relació real perquè les persones es coneixen, que això també passa, no?, que finalment quedes per acabar de donar forma a aquesta estafa i encara enxampar més a la víctima, llavors, bueno, en aquell moment, l'ideal seria, pues, saber amb qui t'està relacionant, no? Però has de tenir, sobretot, pues, les dades identificatives de la persona, que és complicat.
Clar, que normalment...
Aquí hi ha un tema de consentiment, no?, el que diem, no?, que la pròpia víctima sigui la que s'adreci a... passi a ser denunciant. Uh-huh. Això és també on de vegades es troba la dificultat, no?
Cristina, es parla sobretot de màfies, no? I que a més moltes estan a l'estranger, perquè he vist algun programa que, sí, parla sobre aquestes estafes de l'amor i és al·lucinant la xarxa que hi ha darrere de tot plegat, eh?
Sí, bueno, és la manera de fer-ho bé, no? Nosaltres ja et dic que al despatx ens hem trobat algun cas, difícilment es pot desencallar, es pot ajudar a la persona afectada, però sí que rasques una mica i al darrere hi ha molta més gent, no?, implicada, i ja veus que bueno, es tracta de... són estafes molt ben ordides. Sí, uh-huh, sí, efectivament és així, és complicat.
Ai, Cristina, que dolenta s'ha soletat a vegades, eh? Vull dir, perquè moltes persones, sí, sí, gent, dones o homes, taners, que busquen companyia a través d'internet i es deixen portar pel cor i després resulta que et buiden el compte corrent, gent sense escrúpols, i el que fas, com dèiem, no és el forat a la caixa, que també, sinó el forat al cor,
el
no?
El mal emocional.
I això no té d'això. De totes maneres, totes les persones que us trobeu, que us han estafat a través d'internet en el tema de l'amor, que avui estem parlant d'això, denuncieu, perquè, escolta'm, quan més denúncies hi hagin, això vol dir que alguna cosa està passant. Que després es pugui trobar les persones, això ja és un altre tarannà. Però la denúncia, sisplau, que és el més important.
És la manera, i tant, és la manera d'aflorar-ho i que es treballi sobre això, i que també a nivell de regulació legal, bueno, pues, hi hagi aquesta implicació que falta, no? Precisament per la complexitat, que tots coneixem, dels delictes que són així a través de les xarxes i a través d'internet.
I tant.
Però sí, el consell és aquest, Montse, claríssimament.
Doncs, denunciar. Cristina Sequero, ha estat un plaer, advocada, que hagi... bueno, ens hagi donat aquests minuts, sé que té molta feina, i l'agraeixo molt que hagi estat present al programa de la Linterna. Gràcies, Cristina.
Perfecte, gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Adéu.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Dios, la ciencia, las pruebas. De Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
del precio de los alquileres, de la cesta de la compra, de los estudios y hasta el transporte. El coste de la vida afecta al bolsillo de todos, aunque quizás un poco más a la juventud. De ahí que todavía permanezca el hábito de los más mayores a dar dinero a los más pequeños que lo necesitan. ¿Sabíais que la mitad de la población senior española, es decir, un 53%, ayuda económicamente a miembros de su familia o personas de su entorno cercano? No lo digo yo, lo dice el cuarto barómetro del consumidor senior elaborado por la Fundación Mapfre y del Centro de Investigación Age Ingonomics. Hoy tenemos el placer de hablar con Juan Fernández, que es autor de este informe y también es director de este centro Age Ingonomics de la Fundación Mapfre. Señor Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Gracias a usted por atendernos. Un estudio que siempre está muy bien tenerlo a mano, ¿no? Lo poco que nos acordamos de nuestros mayores, pero sí. Nos acordamos cuando el río ya está sonando o cuando ya está tronando, ¿no?
Pues sí, sí. Yo creo que es un estudio que interesa tener presente. Es el cuarto, como acaba de decir, que hemos realizado y que sirve pues para trasladar una imagen de la generación senior, es decir, de aquellas personas que ya han cumplido más de 55 años, según nuestro criterio, distinta del estereotipo que se ha venido manejando tradicionalmente, ¿no? De que los mayores, los seniors, pues eran personas de las que fundamentalmente había que ocuparse y que tenían poco que aportar ya a nuestra sociedad y a la economía. El barómetro nos revela que no es así, sino todo lo contrario. Como decían, muchas familias necesitan la ayuda económica de estas personas ya de mayores de 55.
Porque, Juan, en general, la población senior serían aquellos que actualmente están con una situación económica más saneada, ¿no?
Pues sí, sí. De hecho, en el barómetro lo que vemos es que el 49%, son 6 puntos más que el año pasado, de los mayores de 55 años en España ahorran todos los meses, y de ellos un 27% ahorran más del 10% de sus ingresos. Bueno, eso quiere decir que son un colectivo que en un porcentaje muy alto, pues aproximadamente la mitad, no solo llegan a final de mes, sino que se permiten pues el reservar recursos para el futuro, fundamentalmente para posibles imprevistos o incluso para la dependencia o la enfermedad. Luego es un colectivo que en un 80% es propietario de su vivienda, lo cual también le sitúa, digamos, en la parte alta de lo que es tenencia de patrimonio con respecto a otro grupo, ¿no? Y es un colectivo pues que tiene un perfil y un poder adquisitivo superior a la media de la población.
Claro, muchos se preguntarán, hoy en día obviamente todo está carísimo, solo tienes que ir a un supermercado o a un mercado, la cesta de la compra es casi imposible, pero claro, dices, ¿cómo ellos que han pasado tanta fatiga, tantas cosas, han podido incluso ahorrar, comprarse una vivienda y hoy en día no se puede hacer? Hemos cambiado mucho el estilo de vida, ¿no? Antes uno hacía una olla y de ahí comía toda la familia.
Sí, sí, sí. Bueno, hay que tener en cuenta que precisamente yo creo que una de las características que definen a la población senior, estos que decimos mayores de 55 años, es, bueno, que han alcanzado un momento vital donde, por ejemplo, pues ya no tienen que soportar los estudios de los hijos, las vacaciones, los campamentos de sus hijos, donde muchos han terminado ya de pagar o están terminando de pagar sus hipotecas y donde, por tanto, pues tienen, digamos, menos necesidades y más posibilidades de pensar hacia el futuro y que además pues han podido comprar su vivienda. Entonces, claro, eso no significa que sean inmunes a la coyuntura, y de hecho, uno de los datos que nos da este cuarto barómetro del consumidor senior es que en un 94% los seniors nos dicen que se han visto afectados que han notado bastante o mucho el efecto de la inflación. Es decir, prácticamente todos lo señalan como una de las circunstancias negativas de este año. La inflación no podía no afectar a los seniors, igual que afecta al resto de la población.
Uh-huh. En este estudio habláis también de que 8 de cada 10 españoles de mayor edad ven imposible poder gastar menos en sanidad, que es un 85%, o en vivienda un 82%, sin que esto impacte en su calidad de vida. Pero, por otra parte, organismos como el Banco de España o la AIREF señalan el problema de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, ¿no? Esa generación silver que confía plenamente en él.
Sí, efectivamente. Este es otro aspecto interesante del barómetro, cuando de alguna manera los seniors nos dicen que ellos tienen una confianza alta en el sistema de pensiones. Hasta cierto punto es lógico, ¿no? Porque dentro de ese grupo de población senior hay muchas personas que ya están jubiladas, los mayores de 65 años principalmente, y que ven todos los meses cómo se les paga regular y puntualmente sus pensiones, se les pagan sus pagas extraordinarias y además son pensiones que se revalorizan, y que el año pasado pues, se revalorizaron nada menos que el 8,5%, de cada año que viene se van a revalorizar un 3,8%, con lo cual en términos generales, luego sabemos que hay algunos tipos de pensiones que tienen incluso tasa de revalorización más alta, con lo cual la realidad que ellos viven en su día a día es que el sistema de pensiones funciona y está cumpliendo lo que se les prometió. Otra cosa son las proyecciones a futuro en función de la evolución demográfica y del envejecimiento de la población, la disminución de la natalidad, el alargamiento de la esperanza de vida y todo lo que ello conlleva en cuanto a quizá un desequilibrio entre cotizantes y pensionistas a futuro, que es lo que señalan no solamente instituciones nacionales como el Banco de España o la AIREF, sino también otras internacionales como puede ser la OCDE la semana pasada, que también nos llamaba la atención, nos alertaba sobre un desequilibrio entre los ingresos futuros y las prestaciones futuras del sistema público de pensiones. Uh-huh. Pero bueno, de cara a los accionistas, a los pensionistas actuales, ellos ven que se les ingresa la nómina todos los meses, sin demoras, se revalorizan, con lo cual tienen una valoración positiva.
Uh-huh. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer. Siempre que queráis, aquí estamos.
Pues gracias y también, como no, gracias por ese estudio de esta Fundación Mapfre, que como siempre nos atienden y nos lo explican así de bien. Juan, un abrazo y felices fiestas. Bien.
Igualmente. Gracias. Igualmente para vosotros.
Adiós.
Adiós. Hasta luego.
Dos minuts i seran dos quarts de vuit de la tarda. Estàs escoltant la Linterna a COPE Catalunya i Andorra i és un bon moment per saber per on para la informació d'aquest dilluns i per això comptem amb la presència de la Iolanda Bernal dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda de nou, Iolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, les famílies critiquen la proposta de Salut de concentrar els pediatres en 79 centres de Catalunya. Ja no hi haurà pediatre a tots els CAPs. El que hi haurà serà un equip d'entre 8 i 15 pediatres en els nous centres territorials. La primera conseqüència és que les famílies que no tinguin un d'aquests equips a prop de casa doncs s'hauran de desplaçar més lluny. I l'Ajuntament de Badalona està treballant per reallotjar un home amb dependència severa que avui han desnonat del local on vivia, al barri de Llefià. L'home de 36 anys té incapacitat física i mental. La intenció és que pugui estar a l'Hospital de Can Ruti fins que li trobin plaça en un centre sociosanitari. Al local hi vivien tres persones més, una d'elles la mare d'aquest home dependent. I avui s'ha tornat a obrir al públic l'hivernacle de la Ciutadella després de 15 mesos d'obres. Portava 14 anys tancat. Es tracta de la primera peça que formarà part de la Ciutadella del Coneixement, que preveu rehabilitar tot el parc per convertir-lo en un espai de recerca i d'innovació.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Iolanda, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
I ara arriba el moment dels esports, amb els companys d'Esports Cope, encapçalat avui pel senyor Gil. Bona tarda, Gil.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bueno, no sé si comença amb el primer WhatsApp que m'ha enviat vostè o pel segon. Bueno, sí, va, el primer és que Quique Sánchez Flores ja té nou equip. Entrena al Sevilla, eh?
Està vostè contenta, eh? Oh, poca cosa té a veure amb la informació esportiva Cope Catalunya i Andorra, però jo sé que vostè és molt fan del Faraonito, que és nou tècnic del Sevilla fins 2025. Aquesta mateixa tarda ha començat a treballar. Com està treballant el Barça, està treballant, treballarà des de les 9 de la nit al Girona,
sí,
i treballa l'Espanyol. Començant pel Barça, moltes coses, eh? Per exemple, Joan Laporta.
Què ha fet?
Donar una entrevista a l'agència EFE.
Ah.
En aquesta entrevista ha ratificat a Xavi, però ha dit que si no hi ha títols, s'hauran de prendre mesures. Vale? Si no hi ha títols, les notes a final de curso, que acostuma a dir el tòpic en aquestes circumstàncies. Ha explicat el famós tema del canvi de la convocatòria pel partit d'Anvers perquè pretenien fer team building. Jo estic mirant, aviam, en què consisteix això del team building, eh? I ha confessat que Jonathan Giraldez, el tècnic del femení, tenia una oferta irrebutjable per marxar als Estats Units. És el que ha mig explicat Giraldez, perquè Giraldez no ha confirmat on anirà a treballar la propera temporada, però sí que ha explicat que marxa del Barça quan s'acabi aquesta campanya i que no entrenarà a Europa, una de les raons perquè no vol veure's en la tessitura de jugar contra el Futbol Club Barcelona. I tot això, a més, es veu doncs completat pel sorteig dels vuitens de final de la Lliga de Campions, que s'ha fet a Nyon aquest migdia i que ha emparellat el Barça amb el Nàpols. El Nàpols de Diego Armando Maradona, el Nàpols partenopeu, el Nàpols italià, amb aquest precedent recent a l'Europa League. Doncs Nàpols-Barça, partit d'anada a Itàlia, 21 de febrer, partit de tornada a Montjuïc el 12 de març. I el que dèiem, es tanca la jornada número 17 de primera divisió a les 9 de la nit a Montilivi. Juga el Girona davant de l'Alavés. Tiempo de juego per Cope, Ona Mitjana i per dispositius des de les 9 de la nit amb aquest partit on el Girona no té ni a Yangel Herrera ni a Estuani i molt probablement tampoc tindrà a Sigankov per rebre el conjunt Babazorro. Si el Girona guanya, marxa a dormir líder de primera divisió. Si no guanya, cedirà el liderat al Real Madrid. I, però és que no sortim d'una jornada de Lliga i ja ens fiquem en una altra jornada de Lliga, que comença demà, i on tenim un Espanyol-Burgos a segona divisió. Ha parlat Ramis, que ha dit que el que prima és que l'equip vagi sumant punts, més enllà de que el joc sigui més vistós o menys. I en bàsquet, recordem, relleu a la banqueta de l'Uni Girona, marxa Laura Antoja, agafa el relleu al que fins ara era el seu segon, Jordi Sargatal.
Més informació a Esports Cope, els butlletins horaris i, com no, el programa estrella d'aquesta casa, que és l'Esports. Gil, gràcies.
Fins demà, Montse. Adéu-siau.
7:33 PM. Cuando quedas con los amigos, ¿a quién le toca conducir? Bueno, pues en mi grupo siempre le toca a Luis, que nunca le han puesto una multa. Pero este año, oye, que está muy enfadado porque dice que le han subido el precio del seguro. Yo le he dicho, mira Luis, no te enfades y vete a la mutua que te van a bajar el precio de tu seguro, sea cual sea. Así que le dije, Luis, llama al 91555-5555. Y le dije, ¿te lo digo o te lo cuento? Y le volví a repetir el número por si acaso, 91555-5555. Vete a la Mutua y consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera. Rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo, que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el Hotel de la Ribera del Duero, familiafernandezribera.com.
La setmana prèvia de Nadal, i no em negaran que l'inici de les festes el marca un so molt característic. És el so de la il·lusió.
58.808. 60.000 euros. 58.808. 60.000.
Aquest divendres hi ha el sorteig. Ja sabem que les possibilitats són mínimes, però toca, eh? A algú li toca. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Per cert, fins quan podem comprar un número de loteria de Nadal?
Doncs mira, tenim 75 hores per fer la compra dels números de Nadal perquè el termini acaba pels canals oficials aquest dijous a les 10 del vespre. El podem comprar via online o bé via les administracions de loteria. Sempre tenint en compte que potser la loteria, l'administració del nostre barri tanqui abans de les 10. Però fins a les 10 pot estar oberta i pot vendre números. Hem de tenir en compte que el sorteig s'inicia divendres a les 9 del matí. I després també hi ha, això sí, la venda entre particulars. Per exemple, si dijous anem a sopar en un bar o un restaurant que hi hagi loteria, doncs les poden vendre perfectament, com també fins i tot el mateix divendres al matí, no? Això ja depèn ja de la venda entre particulars, però a nivell oficial el termini acaba aquest dijous a les 10 del vespre.
Sergi, continuen havent-hi administracions que continuen sent molt famoses, oi?
Sí, hi ha administracions celebèrrimes, no? Jo crec que per la seva història i per la seva llegenda i per tenir la tradició de donar premis. Una de les més conegudes en els últims anys es troba a Lleida, al Pirineu, al Pallars, la Bruixa d'Or de Sort. Per cert, serà el primer sorteig de la Grossa de Nadal sense Xavier Graviel, que sens dubte que es trobarà a faltar perquè sempre era protagonista en tots els sortejos. A Barcelona Ciutat hi ha Valdés a les Rambles, Urquinaona i també l'administració del Gato Negro a Pelai. Va vendre el seu primer dècim fa 110 anys. Sens dubte que estem parlant d'un vincle generacional i d'èxit. El seu administrador, Teo Baró, avui darrere en COPE Catalunya i Andorra, ens ha descobert com ven aquells números que considerem lletjos, aquells que no volem. En aquest cas, la màgia del gat negre funciona.
Nosaltres tenim el gat que ens ajuda molt a vendre els números raros, perquè sempre que posem un número al costat del gat, doncs vola. I moltes vegades també ho hem dit, perquè tenim cartells aquí penjats amb números començats per doble zero, que han sortit als Nadals dels últims 4 o 5 anys, i sempre diem que aquest és ben agat, perquè a nosaltres ens costa molt, perquè la gent els refusa, i llavors la manera que tenim és aquesta, el posem al gat i volen.
A qualsevol administració de loteria de Catalunya pot haver-hi els premis. L'any passat van tocar a Barcelona Ciutat la Grossa de Nadal i també a Barberà del Vallès, Platja d'Aro, l'Hospitalet de Llobregat, a Sant Vicenç de Castellet i Rubí. I el segon premi, una gran part, a Olot i Puigcerdà. En total es van repartir amb aquests dos primers premis 156 milions d'euros. Un sorteig, doncs, que es va iniciar per cert l'any 1812 a Càdiz. Teo Badia ens ha confirmat que les vendes d'aquest any són similars a anys anteriors.
Bueno, ara ja amb l'emoció característica del sorteig. Nosaltres més o menys mantenim les ventes d'any rere any. Tenim una clientela molt fidel.
A grans números i a tot Espanya, Loteria Nacional ha posat a la venda 185 milions de dècims. L'emissió puja a 3.700 milions d'euros i els premis a 2.600 milions d'euros a repartir.
Tant de bo que tinguin que fer aquests pagaments divendres, Sergi, perquè els temes dels tributs com queda?
Doncs sí, en aquest cas la xifra clau són 40.000 euros. A partir de 40.000 euros, un ha de tributar el 20% del premi. Per tant, 40.000 euros serien 8.000 euros en tributs, cobres 32.000. Curiosament, si tu tens un premi de 35.000 euros, no tributes. Però en algun moment s'ha de posar el límit, i el límit són 40.000 euros. Recordem que en aquest cas, un dècim premiat de la Grossa, el premi són 400.000 euros, que tocarien 320.000, perquè 80.000, doncs, seria per tributs. Hi ha una assegurança que ofereix que, en cas de premi, no pagar impostos. Per tant, és una eina legal. Hem sortit al carrer per veure si el comprador de loteria, el jugador, doncs faria aquesta assegurança o no. Algú ens ha dit que ni pensar-ho.
La veritat és que com quasi mai m'ha tocat, trobo que seria un diner tirat.
Però en canvi sí que hem trobat arguments a favor d'aquesta assegurança i així ens ho han explicat.
Home, hi ha poca probabilitat de que toqui la loteria, però si hagués de pagar una mica més per assegurar de tenir una mica més de probabilitat, sí que ho asseguraria.
Doncs jo en el meu cas crec que sí que pagaria aquests 3 euros a més, perquè és veritat que la loteria és una cosa supertrivial i que quasi mai toca, però basta que no hagis pagat els 3 euros i que et toqui i que et fotin el 20% d'impostos.
Et vaig a parlar en primera persona, Montse. Jo estaria d'acord que aquest divendres hagués de pagar un 20% d'impostos, perquè això vol dir que m'han tocat més de 40.000 euros i ja estaria molt content.
Hoy es un placer saludar en la cadena COPE, en la linterna COPE Cataluña y Andorra, a Paula Satrústegui, que es socia de asesoramiento patrimonial de Avante. Señora Satrústegui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias por atender nuestra llamada. Imagino que usted, como la mayoría de españoles, esperando a que llegue este próximo viernes, ¿no? Porque para muchos es el día de la fortuna y para otros seguirá siendo el día de la salud, ¿no? El próximo 22.
Efectivamente, a ver si hay suerte el día 22 y tenemos alguna que otra alegría.
Así es. Bueno, cuando llegan estas fechas hay gente que se lleva muchas alegrías porque le ha tocado algún premio, pero otras al poco tiempo tienen auténticos quebraderos de cabeza sobre lo mal que lo han hecho con lo que han ganado, lo mal que lo han invertido y lo mal que lo han hecho en general por no estar bien asesorados. ¿Os encontráis casos de estos, Paula?
Efectivamente, nos encontramos casos de estos. Hay un estudio de EFPA que pone de manifiesto que el 70% de los premiados con la Lotería de Navidad, 5 años después, tienen menos dinero del que tenían antes de tocarles la lotería, con lo cual esto es un hecho en que muchas veces no somos capaces de gestionar bien pues esta alegría que nos llega de un día para otro, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, desde Avante, nosotros siempre recomendamos pues no tomar decisiones precipitadas, mantener la calma al menos durante unas semanas o incluso meses, ver un poco qué queremos hacer con el dinero, cuáles son nuestros objetivos e intentar hacer un ejercicio de planificación financiera que nos ayude a entender cómo tenemos que poner a trabajar ese dinero en el mercado financiero para cumplir todos los objetivos que tengamos, ¿no? Que duda cabe que haya gente a la que le importa pues la educación de sus hijos, la compra de una vivienda, el tener un colchón para la jubilación. Pues no es lo mismo necesitar el dinero dentro de 2 años que dentro de 5, que dentro de 15. Por lo cual es un ejercicio que todos deberíamos de hacer, pero todavía más si nos toca la lotería.
¿Y no hemos aprendido a tener esto muy al tanto por si cualquier cosa nos toca? Ya no solo la lotería, ¿no? Por ejemplo, una herencia también.
Yo creo que como seres humanos pensamos mucho más en el corto plazo. Nos cuesta pensar en el largo plazo, ¿no? Y entonces cuando nos toca la lotería o una herencia, pensamos sobre todo en esos agujeros que queremos tapar, ¿no? En la hipoteca, en ayudar a ese familiar nuestro que está pasando por una mala racha, ¿no? Sin parar a pensar pues que el dinero es finito, ¿no? Es limitado y que no se puede estirar un poco, pero que no podemos disponer de él de manera ilimitada. Por eso creemos que ese ejercicio de planificación financiera pues nos puede ayudar a determinar si es conveniente amortizar o no la hipoteca, si podemos ayudar a nuestro familiar, pero con cuánto podemos ayudarle, ¿no? Para no poner en riesgo el resto de nuestros objetivos.
Uh-huh. Todo eso previo paso por Hacienda, ¿no? Que también se lleva un buen pellizco.
Efectivamente, hasta hace unos años los premios no tributaban en Hacienda, pero ya sí que tributan, ¿no? Los primeros 40.000 euros están exentos, pero a partir de 40.000 euros se tributa un tipo del 20%. Esto quiere decir que si nos toca el primer premio, que son más o menos 400.000 euros al décimo, de esos 400.000 euros tributarán 360.000, Hacienda se llevará el 20% de esos 360.000, que estamos hablando de unos 72.000 euros, con lo cual el dinero que tenemos disponible, si nos toca el gordo, en un décimo sería de 328.000 euros.
Uh-huh. Importantísimo ese asesoramiento financiero, que alguien te aconseje, asesoramiento patrimonial, para saber cómo realmente tienes que distribuir ese dinero, ¿no? La alegría en el minuto cero, primero es incredulidad, cuando te ha tocado la lotería, esos premios tan gordos, después es la euforia, pero hay que esperar a bajar el suflé, como bien decías, y después con la cabeza ya menos caliente, pues tomar decisiones, porque estamos hablando de que podemos tener una buena jubilación los próximos años que nos queden, podemos tapar esos agujeros o bien ir peor de lo que estábamos y ya que te toca, pues vamos a hacerlo bien y sobre todo si estás asesorado, como es el caso, por ejemplo, de Paula Satrústegui, que es Sociedad de Asesoramiento Patrimonial de Avante. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Paula, si te toca el viernes, si te toca el viernes, me imagino que no me llamarás, pero ya te felicito de antemano, ¿eh?
Muchísimas gracias, a ver si hay suerte.
Suerte, gracias y salud, que es lo más importante. Hasta luego. Chao.
Eso, muchísimas gracias.
Este martes despedimos el año liguero en Tiempo de Juego.
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo!
Desde las 7 de la tarde, la última jornada del 2023. Rayo Vallecano-Valencia, Atlético de Madrid-Getafe y Granada-Sevilla. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Este programa hace cosas muy raras.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Pues fíjate, el día que el barco pesquero salió del puerto, la suerte quiso que en él fueran también Rubén y Yago. Y aunque llevemos más de 4 meses en medio del océano, al otro lado del mundo, ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los tres.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Xavier Sardá y Albert Rivera.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
¿Cómo conociste a Malú?
Yo sabía que esto me iba a caer.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Hanada Marcus, a sus 22 años, vio cómo terroristas yihadistas degollaban a su padre por ser cristiano.
Tras mi proceso de sanación, logré perdonar a sus agresores.
Hoy, miles de cristianos perseguidos y traumatizados en Nigeria, como Hanada, necesitan el apoyo psicológico y espiritual que solo la Iglesia puede proporcionarles. Esta Navidad, la Iglesia en Nigeria te necesita para costear terapias postraumáticas. Con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Atenció, perquè a partir d'aquest dilluns Barcelona multarà aquelles persones que portin el gos deslligat pels carrers de la ciutat. De forma general, qui porti l'animal de companyia sense corretja s'exposarà ara a una multa de 100 euros que pot pujar fins als 300 si es considera que portar-la deslligada comporta una situació de perill. Quan surten temes d'aquests, truco sempre al nostre veterinari de capçalera, que ja és el Ricard Adán. Ricard, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què et sembla aquesta cosa que comença tot just avui a Barcelona i que portarà multa, que això és el que més fa mal, sí. No?
Sí, això em sembla dur, però al mateix temps necessari. Perquè sí que portar el gos suelto hauria de ser una qüestió natural. El gos és un animal que hauria d'estar lliure. Però en una ciutat o en un nucli urbà o en un lloc on hi hagi gent, no podem garantir la seguretat ni del gos ni de les persones, perquè no estem segurs que el gos estigui ben educat o que pugui haver-hi algun accident. Llavors, quan posem el risc al benestar de les persones i del gos, doncs més val que posem solucions. I la solució passa per tenir l'animal controlat. I per controlar-lo, l'única manera és tindre'l lligat. És trist, però no podem evitar fer-ho d'una altra manera.
Uh-huh. Els amos de gossos que vulguin que les seves mascotes vagin deslligades s'hauran de dirigir, crec que, a unes 109 zones, uns espais que l'Ajuntament habilita per aquests casos, no?
Sí, correcte. Això està molt bé. Això, com sempre, Barcelona és pionera en aquestes coses i està molt bé. Però compte. Així aprofito per fer unes quantes advertiments. Les persones que portin el gos a estar lliure en aquestes zones han d'estar segurs que el seu gos no tindrà conflictes amb altres gossos, perquè aquest és la causa principal d'accidents entre gossos. També ha de mirar de que no sigui, no embruti el lloc. Per tant, no és un lloc per fer les seves necessitats, és un lloc per entretindre's, per córrer, per caminar. Per tant, han d'haver-hi llocs fora on fer les necessitats, i a dintre, que evidentment, que si casualment se les fa, recollir-ho. I compta amb les joguines, perquè mai saps com pot reaccionar un altre gos amb altres joguines. Per tant, malgrat sigui un lloc per donar més llibertat al gos perquè es mogui, no haurà de ser un lloc per fer córrer i jugar al gos amb les seves joguines, i perquè això pot crear conflictes amb els altres gossos. Per tant, hem de ser una mica curosos. Mm-hmm. Podem treure el gos a passejar en aquestes zones, lliure, però tenint en compte que està compartint l'espai amb altres gossos.
I a més, crec que hi ha horaris establerts, no?, aquestes zones, que no és 24-7, això.
Sí, exacte. Això no m'he mirat com ho han organitzat, però sí que hi haurà uns horaris perquè s'han de netejar, s'ha de recollir, s'ha de vigilar, perquè no es transformi en un lloc que hi hagi una jauria permanent, perquè això també pot molestar el veïnat.
Uh-huh.
Com sempre, la llibertat d'uns està controlada per la llibertat dels altres. La llibertat de que puguem deixar el gos lliure ha d'estar en concomitància amb que la gent pugui conviure en aquesta zona,
uh-huh,
i que tots puguem sortir a passejar. Uh-huh. Per això són molts.
Recordem que aquests espais no són els pipicans, que són exclusius, sí, per gossos, sinó que,
exacte,
estem parlant d'unes,
sí,
altres zones. Els pipicans s'hauran d'anar lligat, també?
Mira, els pipicans ja volen eliminar el concepte de pipicant. Un pipicant, si és realment un lloc on ha de fer les seves necessitats, ha de ser un lloc que també has de mantindre net. Per tant, el gos hauria d'anar lligat. La majoria de zones que fins ara en deien pipicants s'estan transformant en parcs per deixar el gos lliure. Per tant, compte amb el concepte pipicant, que ja no és el mateix una zona tancada on deixem el gos perquè faci les necessitats. No. Si hi ha zones habilitades perquè faci les necessitats, seran molt concretes i avisades i que haurem de mantindre nets entre tots. Però la majoria de zones tancades que fins ara deien pipicants, en realitat seran zones habilitades perquè tinguem el gos lliure.
Mm-hmm. Si parlem del gos, clar, no parlen, però ho diuen tot amb els ulls. Amb ells, òbviament, els agrada passejar sense corretge, no?
Sí.
Però ja que els hem de portar amb corretge, també et vull preguntar quin tipus de corretge, perquè jo estic veient gossos que porten de tot tipus. N'hi ha unes que sembla que estan, el clatell el tenen ja mitja, estirant. Després hi ha els que porten un arnès. Quina seria la corretge dient?
Mira, la corretja dient per sortir a passejar el gos és curta. No valen els teles. Aquelles allargades és per quan estàs en una zona àmplia i vols tenir el gos lliure però controlat i que no hi hagi més gent. Però passejar amb allò encara et pots donar més problemes, perquè és una corretja molt fina que pots fer caure algú i tindre accidents que no hauríem de permetre. Per tant, la corretja sempre ha de ser curta. Com que ha de ser curta i hem d'evitar que el gos estiri, és més recomanable o un tipus de corretja específica que es diu halti per ensenyar el gos a no estirar, o un arnès, perquè a vegades les corretges de coll, si el gos no està ben, més que ensinistrat, ben educat, pot ser que s'estiri i donar problemes al coll de traqueïtis, d'inflamacions, de tos, etc. Per tant, l'arnès, si l'animal està ben controlat, és una bona forma de controlar-lo. Però, sobretot, curta. Hem de aprofitar per ensenyar el nostre gos a passejar al nostre costat i nosaltres saber per on va, no deixar-lo molt lliure al voltant i que no creï expectatives. No hem de deixar dir-li al gos, mira, ara pots anar molt llarg, ara pots anar molt curt. No, sempre amb una distància controlada. Curt i arnès seria el més ideal.
Uh-huh. Abans et digui jo que aquesta zona en seran 109 de moment, però que la previsió és que n'hi hagin unes 225 llocs on poder deslligar el gos. Estem parlant d'una ciutat que cada cop hi ha més gossos, no? No sé si aquests espais es quedaran curts.
Jo suposo que sempre els trobarem curts. Això ja em veig ja d'aquí uns mesos queixant-nos de que no tenim prou espai. Suposo que som molta gent per conviure, molta gent amb diferents aficions. El que socialment hauríem de començar a reconèixer que el gos forma part de la nostra societat. No és, ja quasi no és ni un luxe ni un extra, sinó que la majoria de gent, el nostre estat d'ànim depèn de tindre l'animal de companyia. Ens ajuda a socialitzar-nos, a passejar, a tindre una bona manera de comunicar-se, d'expressar sentiments. Totes aquestes avantatges haurien de formar part del pool de comportament de les persones. I mica en mica ho està sent. Per tant, com a ciutat, i insisteixo que Barcelona sempre és molt avançada en això, com a ciutat hem de pensar que els gossos formen part de la ciutadania. Per tant, hem d'ampliar espais i hem de ser conscients de que això no significa disminuir espais pels altres, sinó que, al revés, estem adaptant els espais de la ciutat a una realitat que és la nostra convivència amb els animals de companyia.
Així és. Es calculava, ho deia l'altre dia la primera tinent d'alcalde de Barcelona, la Laia Bonet, que fa un any es calculava que a la ciutat hi havia prop de 180.000 gossos.
Imagina, sí. Sí. Si som 1,5 milió d'habitants, anem calculant, i veurem que entre els que sabem i els que no sabem, la xifra pot pujar molt fàcilment.
Efectivament. Ricard, això imagino que també farà, com deies tu, que molts gossos no es barallin, perquè després entra, quan comencen a barallar-se els gossos, entren els familiars, bueno, els amos dels gossos, i comencen aquí, que si ferides, etc. Per sí. Això la importància també de l'assegurança de l'animal.
Sí, importància més que de l'assegurança, que jo amb el tema assegurança el trobo necessari, s'ha de fer, socialment és com funcionem, però per mi el més important seria, no oblidem que hi ha uns professionals que dediquen a l'educació del gos. A Catalunya i a Espanya no hem creat una titulació legal pel tema d'ensinistrament de gossos, però hi ha molta gent que s'ha dedicat durant molt temps a l'educació dels gossos, i si sabem destriar i ens deixem aconsellar pels que actualment tenim l'únic títol legal en funció de sanitat animal, que són els veterinaris, que ens deixem que us guiem per dir-vos a on heu d'anar a educar els gossos. És molt important educar els gossos ja des de petits, la socialització amb els altres gossos, amb les persones, amb els nens, amb tot això. Que comenci a plantejar-se la gent que si teniu un gos l'hem d'educar bé per la seguretat del gos i per la seguretat de les persones. Uh-huh. I això, si ho ajuntem amb l'assegurança, podem estar molt més tranquils.
Per la gent que ara mateix ens estigui escoltant, s'estigui assabentant de que a partir d'avui es comença a portar a multar aquella gent que no porti el gos lligat, aquella gent que mai ha portat el gos lligat i que ho tenen una mica cru, perquè, clar, el gos s'ha acostumat a anar suelto, si has de necessitar ajuda, un ensinistrador, com deies tu, no?
Sí, i tant. Seria molt important que deixin aconsellar per un educador caní o un ensinistrador. Primers consells que els hi donaria. Comenceu a educar el gos a estar sempre a prop. Si l'heu acostumat a estar lliure, el primer, abans de traumatitzar el gos, és parar-nos amb els passejos i dir, no, tu al costat. Ensenyar-li a estar al costat, lliure però al costat. I quan ja comença a estar acostumat a estar lliure amb el costat, posar la corretja serà la cosa més fàcil del món. Uh-huh. Val? No forcem les situacions. Però això, si no ens n'han sortit nosaltres, un educador ens ajudarà molt amb això.
Molt bé, doncs ha quedat clar, Ricard Adam, com sempre, gràcies per els teus consells, i m'imagino que molta gent ara mateix estarà escoltant aquesta notícia i dirà, carai, doncs no ho sabíem, doncs per això hem volgut posar-nos en contacte amb el Ricard Adam, veterinari. Ricard, moltes gràcies, com sempre, i fins la propera. Que vagi bé, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres i bones festes. Fins la propera.
Igualment, adéu-siau.